Benvinguts a Més al Dia, el podcast setmanal del Dia Terres de l'Ebre, coproduït per la xarxa amb la col·laboració de Ràdio Tortosa, Amposta Ràdio, Ràdio Joventut, Enveja Ràdio, La Cala Ràdio, Ràdio Mora la Nova i Delta.cat. Una nova temporada ja està en marxa i cada divendres us acostem en poc més de 20 minuts tot el que ha marcat l'actualitat de les Terres de l'Ebre. Prepareu-vos per repassar el més destacat de la setmana. Comencem!
El resum setmanal el comencem parlant de l'alcalde Lluís Gimeno. Ens recordava la importància d'estar preparats per no perdre oportunitats industrials al nostre municipi. En aquest sentit, s'han accelerat els tràmits per impulsar el polígon industrial i atreure també noves empreses.
Per a diferents projectes, els terrenys de servei que han dins de serveis tècnics que han dins del polígon industrial que necessita utilitzar l'Ajuntament, no tirarem un projecte endavant que el terreny no sigui propi de l'Ajuntament.
Al igual que d'altres municipis, Santa Bàrbara celebra la Setmana Europea de la Mobilitat amb una pedalada popular aquest dissabte a les 9:45 del matí. Una pedalada organitzada també amb la col·laboració de la Unió Ciclista Santa Bàrbara que pretén conscienciar la ciutadania. Sandra Lloret és la cap de la Guàrdia Municipal.
Ens centrem molt en els nens que fan un recorregut saludable, que al final a peu estem a dos passes de qualsevol lloc i tenim un municipi preciós per a poder anar caminant i en bicicleta. Claro, ens veiem que hi ha molts carrers molt estrets, que si no parem pues no pots passar, i claro, i aquesta gran afluència de vehicles pues jo crec que s'hauria de reduir i poc a poc.
I al poble de Freginals van promoure la publicació de Freginale, la nova revista que immortalitza la vida i la memòria de Freginals, un projecte que conjuga imatge, text i identitat col·lectiva.
Freginale és un topònim, diguéssim així, que és molt antic, data del llatí, i llavors és clar, és el nom que està escrit en llatí precisament del que és la traducció avui dia de Freginals. I Freginale ve a ser terra de farratges, que és el que tota la vida s'havia dedicat els seus conreus, els seus cultius més assidus per a donar a menjar als animals.
En clau esportiva, el Club de Futbol Santa Bàrbara inicia una nova etapa amb un nou president, cantina i una cançó per motivar l'afició que aquest proper cap de setmana, concretament aquest dissabte, es podrà escoltar al camp.
De cara a aquest any i sobretot de cara a l'any que ve, però ja començant aquest any, és intentar recuperar l'ambient que hi havia fa temps al camp del Santa. És que venia molta més gent, hi havia més participació de l'afició sobretot en el primer equip. I l'altre dia estàvem parlant i vam dir, hòstia, per què no fem una cançó en intel·ligència artificial, que també és com una picada d'ullet als nous temps estos que tenim tan estranys.
I finalment, no podem acabar sense convidar-vos a l'acte de celebració dels 30 anys de la Plana Ràdio amb una gala que se celebrarà aquest proper dissabte 20 de setembre a les 7 de la tarda a l'Smart Centre. L'acte comptarà amb música en directe, amb teatre, jota, twirling i artistes convidats com Lia Sampai, Adrià Pagès o Arturo Gaia.
Des de Ràdio Tortosa, aquesta setmana us hem informat que l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa ha estat reconegut com a hospital universitari vinculat a la Universitat Rovira i Virgili. Això permetrà que a partir del 2027 estudiants de la Facultat de Medicina de Reus puguin fer pràctiques al Verge de la Cinta. El centre, juntament amb la URB, treballa també per acreditar professionals mèdics com a docents universitaris. La consellera d'Universitats i Recerca, Núria Montserrat, ha assegurat que aquesta acreditació permetrà la retenció de talent mèdic al territori.
Aquest reconeixement permet multiplicar les capacitats de l'hospital per atreure talent, per retenir el talent i per situar l'hospital en el mapa del talent. Atreure aquest talent passarà per a partir de l'any 2027 que grups d'estudiants, entre 5, 7, màxim 8 estudiants, puguin venir a realitzar les seves pràctiques a l'hospital i en el futur s'està treballant des de l'equip de gerència de l'hospital a l'acreditació d'aquests professionals perquè puguin esdevenir professors universitaris.
També us hem explicat que una persona ha estat denunciada per un abocament il·legal de cendres en zona agrícola. Aquesta podria ser, de fet, la causa de l'incendi que va cremar a Paüls, el Parc Natural dels Ports, el passat mes de juliol. Ho ha confirmat aquest dijous l'inspector en cap dels agents rurals, Antoni Mur.
Amb l'incendi de Paüls, en principi hi ha una persona denunciada una presumpta actitud negligent i que va ser la que creien que va causar l'incendi. Està denunciada com investigada.
També ens han fet ressò des de Ràdio Tortosa de la queixa dels sindicats educatius per les altes temperatures enregistrades aquests dies a les aules de molts centres escolars i que han superat els 30 graus i sensacions tèrmiques de 40 degut a l'elevat percentatge d'humitat. I encara en l'àmbit educatiu també us hem explicat que Tortosa ha posat en marxa aquesta setmana les dues llars d'infants municipals, Rubí i Rufolet al Temple i Logan Busí a Ferreries. Són les primeres llars d'infants públiques que hi ha a la ciutat. Hem estat també pendents del judici que ha començat a l'Audiència de Tarragona contra les autoescoles Roquetes Temple de Tortosa pel frau en els exàmens teòrics del permís de conduir. Han declarat com a testimonis una treballadora, un detectiu privat i agents dels Mossos d'Esquadra que han corroborat que es facilitaven els exàmens a l'alumnat. 11 persones seuen al banc dels acusats i s'enfronten a penes d'entre 4 i 22 anys de presó. També us hem explicat que Tortosa acollirà aquest dissabte l'acte de celebració del 25è aniversari de la Plataforma en Defensa de l'Ebre amb un seguit d'activitats per commemorar els 25 anys de lluita en defensa del riu. L'organització ha preparat diferents activitats i un concert final de Quico el Celió, el Noi i el Mut de Ferreries.
Aquesta setmana a Amposta s'ha presentat la 12a edició del Festival Internacional de Teatre i Circ que omplirà la ciutat del 29 de setembre al 5 d'octubre amb espectacles de circ, teatre, dansa i clown, amb companyies de prestigi i activitats participatives com la Capgrossada. També s'ha presentat el projecte Metrominut i l'Ajuntament i l'Institut de Tecnificació han estrenat un mapa amb distàncies i temps de peu entre punts claus de la ciutat per promoure la mobilitat sostenible. I dins de la Setmana Europea de la Mobilitat, la ciutat s'hi ha adherit amb activitats com pedalar, caminades i tallers per a escolars. En quant a l'incendi del carrer Barcelona, recordem que els bombers ja van donar per apagat fa 3 setmanes l'incendi a una botiga d'electrodomèstics que va obligar a desallotjar veïns i va deixar 28 persones ateses. La majoria de les famílies no podran tornar als pisos fins que se restableixi la llum i l'aigua després del foc del 4 de setembre. D'aquesta manera, l'Ajuntament d'Amposta ha ajudat a reallotjar 17 famílies i revisar la seguretat dels objectes. En quant a formació i integració, prop de 250 persones han participat en cursos de català i tallers d'igualtat organitzats a diferents espais de la ciutat amb la col·laboració d'entitats com Òmnium, Creu Roja i el Punt de Voluntariat. També en quant a revoltes, que s'ha anunciat la segona edició del Fòrum de Consum Conscient el 27 de setembre a l'Espai Kilòmetre Zero amb xerrades, tastos i cinefòrum per fomentar productes de proximitat i hàbits sostenibles.
Des d'aquest dimarts i fins al pròxim 15 de juny, l'Ametlla de Mar torna a disposar de forma gratuïta de la totalitat de places d'estacionament de zona blava que s'han activat a la població durant l'estiu. Properament es farà una valoració general i definitiva d'aquesta mesura. Recordem que el primer mes, prop de 3.500 ciutadans havien sol·licitat alguna de les diferents bonificacions de la zona blava. I aquest ha estat el primer any que l'empresa Altesport ha donat el servei de salvament i socorrisme a les platges més concorregudes de l'Ametlla de Mar. Tant l'empresa com l'Ajuntament han fet un balanç satisfactori d'aquest estiu. Josep Santís és el coordinador de platja de l'empresa.
Nosaltres fem una valoració positiva, ja que no hem tingut que lamentar cap incident greu des del punt de vista de la salut. Hem tingut un mar que ha estat al nostre favor, que s'ha deixat disfrutar. En segon lloc, tema de l'afluència, també. Comparant amb altres anys, doncs, hi ha hagut una afluència que ha sigut molt més planera, no? Com bé dèiem, és el primer any que estem aquí i bueno, el fet d'haver de començar doncs, amb un equip nou crec que s'han adaptat molt bé a la nostra manera doncs, de treballar. Han incentivat, no?, des del punt de vista de la prevenció.
I l'Escola Municipal de Música de l'Ametlla de Mar ha començat el curs 2025-2026 traslladant-se als mòduls situats al carrer Hort del Bacà, on abans hi havia el centre de fisioteràpia. El canvi d'ubicació és degut al gran volum d'alumnes i davant la necessitat de disposar d'un espai més segur, amb millor accessibilitat i amb més bones condicions per l'alumnat. A més, enguany la Coral Verge Candelera, que forma part del centre, dona un pas més amb un aire nou. La cap d'estudis de l'Escola Municipal de Música, Anna Vizcarro, anima tothom a participar-hi, especialment els homes.
Donant-li un aire nou, canviant una mica el repertori, l'estil, i també volem donar-li aquella autonomia que tenia abans de ser una formació més dintre de l'Escola de Música. Que si qualsevol persona està interessat en participar, poden vindre però de sucre. Vull dir, només a veure-ho, sense cap compromís, i sobretot, per favor, faig una crida als homes.
Esta setmana des de Ràdio Joventut hem conegut que l'Escola Rosa Gisbert ha iniciat el nou curs escolar en diverses actuacions que han permès millorar-ne l'eficiència energètica i el confort de l'alumnat. Durant els mesos d'estiu s'ha reforçat l'aïllament de tota la façana en un sistema constructiu que redueix les pèrdues tèrmiques. S'han substituït les finestres per noves de PVC en vidres de baixa emissivitat i s'han instal·lat ventiladors i mosquiteres a totes les aules. Estes obres s'han dut a terme entre el final del curs passat i l'inici de l'actual, i s'han finançat en un 90% en subvencions, mentre que la resta ha estat assumida en fons propis municipals. René Gonel és l'alcalde de Masdenverge.
En l'anterior legislatura ja vam fer el menjador escolar i ara, com no pot ser d'altra manera, doncs continuem apostant per l'educació, que penso que és el futur del nostre poble i de les nostres terres. Els alumnes i les alumnes de la nostra escola, així com els mestres i les mestres que treballen, s'han trobat ara al setembre en un aïllament exterior etixate, que això és un sistema constructiu que s'aplica a la façana d'un edifici per millorar-ne l'aïllament tèrmic, creant una envoltura contínua que evita les pèrdues de calor o fred i en redueix el consum energètic. També hem substituït les finestres per carpinteria PVC en vidres aïllants baix emissius. Dels 180.000 euros aproximadament que ens ha costat, el 90% ha estat subvencionat. També hem ficat mosquiteres a totes les aules, així com també a ventiladors. Això ens ha costat uns 21.000 euros i ho hem fet en fons propis. En totes les tres actuacions, com he dit abans, continuem apostant per l'escola del nostre poble, per l'educació i per millorar l'estança dels nostres alumnes a les aules.
Junts i el PSC han perdut la majoria absoluta al Consell Comarcal del Montsià amb el pas del conseller socialista Juan Abelardo Lleixà al grup de no adscrits. Una decisió que s'anava cuinant des de feia temps i que va tenir el desencadenant durant el passat plenari del Consell. Ara els socialistes mantenen 5 consellers i la presidència en mans de Sergi Guimera, mentre que Junts conserva els 7 que tenia. Tanmateix, ara només sumen 12 consellers pels 13 de la resta de l'oposició. Tot i això, el president del Consell Comarcal del Montsià, Sergi Guimera, ha assegurat que Abelardo ha mostrat la voluntat de no fer trontollar l'estabilitat del govern.
Va traslladar que en cap moment això ha de, d'alguna manera, de variar o ha de fer patir, d'alguna manera ens ha de fer patir pel pacte que hi ha al govern i per l'estabilitat del mateix govern.
Esta setmana, des de Móra la Nova, hem tornat a parlar de l'impuls econòmic que està agafant el territori i, en especial, la nostra població, o s'espera que l'agafi, gràcies a diferents projectes per dinamitzar-lo i fer front a l'impacte del futur tancament de les centrals nuclears. Us hem explicat que este 2025, amb l'obertura de la darrera convocatòria dels fons de transició nuclear, s'han presentat un total de 363 nous projectes empresarials amb la intenció d'invertir a les zones de l'àrea Penta, la zona d'acció propera a les plantes nuclears. Així ens ho explicava Carlos Trinxant, alcalde en funcions de Móra la Nova.
La nostra sorpresa, grata sorpresa, ha estat que s'han presentat en tot el territori Penta, s'han presentat 363 projectes. Trenquem aquesta por que teníem a territori de que no tinguéssim capacitat de gastar-nos aquests 35 milions o aquests 50 milions que es destinaran a les lliures. Podem dir en la boca ben ampla, en la boca ben gran, de que el territori pot absorbir al 100% aquests imports que s'han destinat, i també és veritat de que el teixit empresarial vol transformar la nostra estructura econòmica per preparar-nos per de cara a quan se faci el tancament nuclear.
També ens hem fet ressò de la visita de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, a Móra la Nova, en la que va anunciar que la Generalitat estudia instal·lar al nostre municipi un punt de formació de rodalies i un taller ferroviari.
A part de trens i vies, i la millora del sistema de rodalies i regionals, és absolutament indispensable que cridem, jo els hi deia, no?, a aquestes persones que han de treballar en el futur, a la futura empresa de Rodalies de Catalunya, i per tant hem de fer una crida a la formació i a les vocacions ferroviàries de catalans i catalanes que vulguin destinar i dedicar el seu projecte vital a l'àmbit ferroviari. En aquest sentit, a nivell de formació, seria la tercera pota que volem desenvolupar des del departament.
I des de Delta.cat destaquem que l'Ajuntament de Camarles ha actualitzat la tasca d'escombraries a partir del 2025. El motiu principal és l'increment dels costos de gestió, transport i tractament dels residus, així com l'aplicació de la Llei 7/2022 que obliga els consistoris a repercutir el cost real del servei en el rebut de la ciutadania. Segons ha explicat el regidor de Medi Ambient al municipi, Martí Viudez, la normativa deixa clar que el cost del tractament i la gestió dels residus ha de cobrir-se íntegrament amb la taxa d'escombraries.
La llei el que diu és que el total del cost del tractament i tot el que té que veure en les escombraries té que ser pagat per l'impost sobre les escombraries, ¿vale? Perquè la gent sàpiga realment el cost que té el tractament d'escombraries.
L'Ajuntament de Deltebre ha fet públic el nou horari d'hivern per a la Biblioteca Delta de l'Ebre. L'horari combina matins i tardes durant la setmana, matins també el dissabte i romandrà tancada els diumenges. Així ho explica Mariola Castanyo, directora de la biblioteca.
L'horari d'hivern i l'horari d'estiu, ara mateix, enguany, només se diferencia en que l'estiu, el dissabte pel matí, està tancat i a l'hivern s'obre els dissabtes al matí. Els dilluns, dimecres i divendres estem oberts al públic de 10 a 1 i de dilluns a divendres, o sigui dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres, de 4 a 8.
I acabem en que el festival Totem, dedicat a la difusió del teatre musical a les Terres de l'Ebre, canvia d'escenaris i arribarà del 16 al 26 d'octubre a Sant Jaume d'Enveja, Roquetes i La Ràpita. En les edicions anteriors, el certamen s'havia realitzat al Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa, però les obres en aquest equipament han portat l'entitat a buscar nous espais. Maria Teresa Solsona és l'alcaldessa de Sant Jaume d'Enveja.
Ens sentim molt orgullosos d'apoyar a totes aquelles companyies, a totes aquelles associacions dels nostres pobles dels voltants que ens ajuden a portar cultura.
Fidels al format del programa, esta setmana ha estat protagonista a l'entrevista del dia la campanya de la sega, que arriba en un context complex, amb preus a la baixa i la tornada del caragol poma. Per analitzar la situació i conèixer de primera mà com està vivint el sector els moments actuals, entrevistàvem a Josep Antoni Vidal, responsable del sector de l'arròs a Unió de Pagesos.
Lo que seria quilos, estem bé, correctes, tema rendiment, hi ha alguna varietat d'aquestes que ens estem obligant a fer, que no tenim anys per provar-la, que dona una excepció de rendiment, no de quilos, però clar, com el preu és tan baix, pues, afectarà el preu final. És un futur una mica complicat. El caragol, que primer que nosaltres aquí al Delta fem bastant, fa poc, pues, el tipus d'arròs redó, que és el que més se comercialitza aquí a Espanya. Lo llarg se feia per tres països, Andalusia i Extremadura, estos dos anys que no han fet arròs, però no sé què era. Ara han fet redó llarg, més que s'han obert en alguns mercats del reste del món. L'arròs està barat, però nosaltres, clar, nosaltres aquí ara fem menys redó perquè no tenim productes per a poder combatir les males herbes. I ara mos surt a la dreta el caragol poma i també una plaga nova que es diu l'Isonructus, que mos ve d'Itàlia, que és un corcó de l'arròs, un corcó aquàtic. El caragol se mos ha desmadrat, fa un mes, 20 dies no ho entenem. Se pot entendre més particularment que algú alguna cosa ha fallat o algú ha fet alguna cosa que no devia fer, perquè han fet els tractaments d'aigua salada i controlàvem, i ara pues, hi ha pues, moltes hectàrees afectades. Me deia el president de la zona del poble nou l'altre dia, que venim de Junta, que hi ha només 800 hectàrees afectades. Això és un disbarat.
I seguim amb el resum setmanal, així que no ens podem oblidar de la secció de Poble en Poble. Esta setmana el Neceser TIC de Santa Bàrbara ha viatjat a la cimera europea All Digital Summit, que s'ha celebrat recentment a Malta, i des de la Plana Ràdio ens han explicat tot el que fa referència a aquest projecte i com ha evolucionat a càrrec de la tècnica de l'Smart Centre, Mercè Fort, i la regidora de l'àrea, Anna Panisser.
Bueno, esta cimera és un congrés que ja fa des del 2007, de fet, que es fa a nivell europeu i està organitzat per l'associació All Digital, que bueno, el que vol és promoure això, no, i visualitzar els projectes que es fan arreu d'Europa i posar en comú pues, totes aquelles inquietuds i necessitats a nivell d'alfabetització digital i d'innovació social digital.
La veritat és que ha sigut un projecte que ha estat molt ben acollit, l'han vist molt interessant i ens han mogut per tota Catalunya. Portem 8 rèpliques del necessari, cada una adaptada al que s'ha fet en aquella sessió. Ho han agafat empreses i ho han desenvolupat dins dels instituts per arribar als alumnes, als joves, adolescents, perquè el tema que han treballat era de cara a l'adolescència. Han estat també a Guissona, la mateixa empresa Bonària també l'ha replicat. Vull dir, portem 8 rèpliques i un total de 1.660 necessaris.
I també des de Móra la Nova, en aquest espai, ens han parlat de la Fira de Brocanters. Ho feia la companya Eva Vilanova entrevistant a Jordi López, regidor de Fires.
Bueno, de fet, els brocanters, per definició, no és ben bé una fira d'antiguitats, sinó que és una fira de coses que són vintage, podríem dir, i que realment encara estan en ús. És a dir, podem trobar coses antigues, com ara, per exemple, ràdios, que estan modificades de manera que encara les podem utilitzar avui en dia. Per tant, sí que trobarem articles antics, antiguitats, per ben dites, però és el que menys se sol trobar. És a dir, es pot trobar des de coses relacionades amb tot el tema de militària, que això també n'hi ha, mobles antics, vaixelles antigues,
llibres,
àlbums de fotos, àlbums de cromos, CDs, vinils, una miqueta de tot.
I tanquem la secció de Poble a Poble d'esta setmana des de Ràdio Tortosa, en la que ens han parlat del Congrés Internacional Ebrencs i Ebrenques a la Segona Guerra Mundial. Un congrés que es durà a terme fins al 28 de setembre a Tortosa i Amposta. Marc, president de l'Associació Amigues i Amics de l'Ebre, organitzadora del Congrés Internacional, ens en parlava així.
És una mica la idea nostra, és això, és a dir, aquestes històries humanes, moltes vegades que s'havien quedat al calaix de l'oblit, volem que la gent les conegui. I aquestes històries humanes no són de llinanes, són gent de Tortosa, gent de Roquetes, gent de Campredó, gent de l'Aldea, d'Amposta, de Santa Bàrbara, de la Sénia, de Móra, de Flix, de tot el que era, de tots els pobles del Terre de l'Ebre, hi ha alguna història sobre gent que va participar a la Segona Guerra Mundial. I nosaltres el que volem és que la gent d'aquests pobles sigui coneixedora, que vegi que la història no només és les coses tal com comentes llunyanes, la macrohistòria,
sí,
les grans batalles, sinó que les batalles van ser soldats. I, doncs, per exemple, un canadeu va morir a una batalla, la batalla de Narvik, per exemple, a Noruega, no? És a dir, aquestes històries, o un tortosí va morir, un roquetero tortosí va morir al front de guerra rus, no? Doncs aquestes històries són les històries que ens toquen a la pell.
I el dijous encetàvem la primera tertúlia de la temporada. Ho hem fet amb Cinta Galiana i Dani Andreu, el tema sobre la taula, la crisi a Gaza i les greus conseqüències humanitàries. També s'ha analitzat les mesures diplomàtiques i econòmiques com embargaments d'armes i sancions a responsables.
Diu que la primera víctima d'una guerra és la veritat sempre, no? I és una gran realitat, no? Mireu, Hi ha una extensa, com una capa d'oli que s'estén damunt de l'aigua, del tema que dels fake news, no? De les mentires.
Sí.
I en base a això que s'ha convertit en una cosa normalíssima,
sí,
que mos diguin mentires, perdona que lo veï del costat, o que jo de quan en quan solti alguna bufa, que diguem per aquí, perquè estic en plan així cachondeo, no. Però que mos digui mentires una després de l'altra, de 10 paraules, 9 mentires, el president dels Estats Units.
El que està passant a Gaza, jo penso que tothom veiem que és una massacre, és un genocidi, és esferidor, però que Espanya o països amb molt poc pes polític com és Irlanda, i ara comencen, per exemple, els belgues, comencen a dir que és un genocidi, o fiquen algunes pautes econòmiques per intentar parar-ho, jo no sóc gens optimista. Penso que no servirà de massa, tot i que no estic absolutament d'acord, perquè o tota Europa alhora denuncia el que està passant, diu la paraula genocidi i para, i fa un embargament d'armament, un embargament a nivell econòmic a l'estat d'Israel, això no ho pararà.
Tanquem el podcast Més al dia amb redacció oberta. Este divendres, Sal Prieto, David Benito i Víctor Montecino Valls ens han parlat de les activitats del cap de setmana, cinema, sèries i música, per gaudir-lo al 100%.
Crec que no vos vaig parlar la temporada passada de Institut de Roquetes Film Society. És una aposta per aportar doncs, grans pel·lícules clàssiques com la que porten precisament avui, Steamboat Bill Jr., la projecció d'esta pel·lícula de Buster Keaton que ha esdevingut tot un clàssic del cinema mut. Però, en este cas, a més, se farà amb l'actuació en directe de Florenci Salesas al piano. Ja sabeu que el cinema mut realment no es gravava el so i era un piano en directe en el seu moment qui feia la part de so i així ho faran avui, concretament, a les 7 de la tarda a la Lira Roquetense. Per si no podeu anar, també està disponible a Filmin, a Runtime, és una plataforma gratuïta, i també a ContraPlus.
Esta setmana a la nostra secció de Música de Casa parlem d'uns dels grups més especials de les Terres de l'Ebre. Ells han culminat 15 anys de trajectòria amb la seva gira de comiat, tot convertint-se en una autèntica llegenda de la música compromesa i festiva del sud del país. Avui parlem de Shake.
Yo, has pencat, connecta, shake, perquè estem en tots els jocs, perquè la lluita continua.
He nascut en un país de polítics corruptes, de governants que ens han fet viure enganyats, només mirant que creixin les seves riqueses, sense pensar en tot el que això pot comportar.
I amb Redacció Oberta arribem al final de Més al Dia. Gràcies per acompanyar-nos i per seguir de prop l'actualitat del territori. Recordeu que cada divendres us esperem amb un nou resum i les veus protagonistes de la setmana. Ens retrobem divendres vinent. Que passeu molt bon cap de setmana.